aquesta cançó, Francisco?
Rodona.
És una cançó rodona?
Sí, home.
Que,
o sigui, I un homenatge al gènere, diria jo. Està molt ben fet, això. Molt ben instrumentat, molt ben composat, mal que m'estiguin mirant aquí. No, si no hi fossis, Arnau, també ho diria. De debò.
No seré jo qui t'interrompi.
ni qui contradigui, eh?
Arnau Tordera, primer, com estàs?
Bé, fantàsticament cofoi i joiós de ser aquí amb vosaltres.
Benvingut de nou a Ràdio Estel. L'estem escoltant el sisè disc d'estudi, que ara ho dèiem, bueno, abans ho dèiem amb el Francisco. Sí. No sé si és el sisè, perquè el Francisco tenia una reflexió.
Bueno, no sé si comptabilitzeu el de Verdaguer com a obra íntegra de Boeses, com a disc d'estudi, o...?
Sí, sí, en efecte. En efecte, és una obra de música original d'Boeses i forma part de la nostra discografia, i de fet sempre ho hem defensat així, perquè forma part també de la singularitat de la banda, que dins els seus discos d'estudi hi pugui haver, amb tota naturalitat, una òpera rock.
Clar, per tant, seria el setè disc,
sí,
no?
No, sí. Jo tenia el dubte si el sisè o el cinquè.
Ah,
si
comptabilitzar-lo o no. Val. Però llavors aquest és el sisè.
Sí, sí.
És el sisè d'estudi, malgrat que en tenim un altre en directe.
Atlàntida.
En aquest cas és un concert enregistrat amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Oeses, però és el sisè disc amb música original i noves composicions.
A veure, es va presentar dissabte a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Què va passar? Com va anar?
Bé, va ser una nit meravellosa en tots els sentits possibles del terme. La veritat és que el nostre públic també en tenia moltíssimes ganes i nosaltres, per descomptat, també. Feia, en efecte, molts anys que Oeses no publicava nova música i, per tant, doncs, tothom ho esperava com un moment que havia de ser explosiu i emocionant, i tant que va ser-ho. Va ser una nit eufòrica, una nit de retrobament i una nit de música, sobretot, que és la cosa que més em satisfà personalment.
Clar, Arnau, perquè nosaltres sí que ens teníeu amb l'ai al cor. Després de 6 anys sense treure música, ara repassarem, Francisco,
per favor,
en aquesta conversa avui amb l'Arnau Tordera primer, doncs tot el que faràs, i entenem una mica el perquè d'aquest silenci, no? Però digue'ns una mica, no? Per què no traieu un nou disc, no?
Sí, respon principalment a la densitat de la meva agenda. Al final, com a ésser humà finit, a priori, doncs estic limitat també per les capacitats i el temps de generació de les noves obres, i en efecte he estat immers en diversos projectes, tots ells deliciosos, emocionants i apassionants, però van anar posposant, diguéssim, el temps que d'espera per generar un nou disc i centrar-me en les noves composicions. Finalment jo mateix vaig decidir que ja era hora d'enfrontar-me a aquest pensament latent que tenia el meu cervell i tancar-me durant 6 mesos per crear aquestes noves peces, i aquí estan.
En 6 mesos, eh?
Sí, 6 mesos de gran intensitat.
És que ara que dius això, gran intensitat, recordes quan va venir l'any passat l'Arnau, que ens va comentar que després de publicar la Gata Perduda es va quedar sense veu?
És veritat?
Sí, vaig passar uns mesos crítics com a cantant, terribles, en una cosa que no havia experimentat fins llavors i que sempre ho havia vist, en alguna ocasió ho havia vist en altres cantants, i em semblava que potser era exagerat o potser se'n feia un gra massa, però no. De fet, quan tu com a cantant perds l'instrument i perds la capacitat de transmetre coses amb la veu, estàs completament desemparat, i en aquell instant no veia la possibilitat de recuperar-me. Afortunadament, doncs, a base de treball i també de prescripció mèdica, doncs vaig recuperar-lo al 100%, i es pot constatar en aquest disc i en els directes.
Home, i tant. T'ha tornat a passar o no, eh? O sigui, després d'aquest daltabaix, diguéssim, si m'ho permets, no? Amb aquesta Gata Perduda, no t'ha passat més, eh, Arnau?
No, afortunadament no, i ara també sóc molt més curós a l'hora d'exercitar la veu de manera permanent, tenir molta més cura del meu instrument, del fred, de l'aire, etc, etc, i per ara doncs estic satisfet del resultat que té.
Per cert, Gata Perduda, que torna el 2025, no? Si no m'equivoco, l'any vinent, en format suite.
Exacte, l'any vinent l'associació El Cor Canta, que són una associació coral de 150 cantants apassionats de la música, doncs alguns d'ells van participar a la Gata Perduda, d'altres van venir com a públic. En tot cas, se'n van enamorar i van decidir que allò no podia quedar-se en dues úniques representacions i que s'havia de portar a terme d'alguna manera o altra. I vam trobar just la fórmula per possibilitar-ho, que és el format suite, és a dir, no és l'òpera representada amb les seves 2 hores d'extensió, sinó que n'he fet una suite que condensa els moments més rellevants de l'obra, i és una suite sinfònico-coral. Per tant, tota la part estarà interpretada pel cor, com dic, 150 persones del Cor Canta, I tindrem ocasió de gaudir-ne tant a l'Auditori de Barcelona, a l'Atlàntida de Vic, també a Manresa, a Tarragona i algunes altres dates. Per tant, serà un bon retrobament amb aquesta música que estava al calaix i que ara tornarà a sortir.
Però amb representació teatral o és només el cor cantant?
Diríem que no és una representació operística, però com que l'obra té essència escènica, el cor, diguéssim que farà gala de les seves capacitats interpretatives en diverses Perfecte. Possibilitats. No? És un joc, aquesta obra, de fet, té una profunditat molt diversa i, per tant, en la seva projecció estrictament concertant, també s'hi ha de trobar algun matís escènic que la pugui fer valer en el context que mereix.
Ara sí, tornem a aquest nou disc d'Obeses, ahir al cor. Espera, si dic ahir al cor, sí, ahir al cor. Ho heu dividit en dues parts, no? Aquesta sístola, que és la primera part, amb aquestes sis primeres cançons, i a la tardor sortirà l'altra part, que és la diàstola, no? Creiem, t'ho preguntem a tu, que aquesta segona tongada de cançons podrien ser més relaxades, més desenfadades, més experimentals, seguint una mica el sentit d'aquest moviment, o no?
A la segona part, en realitat, de relax n'hi haurà poc.
Més perquè és la part del batec del cor, no?, que relaxa, no?
Clar,
com a metàfora, però sí, hem volgut llegir més enllà i no...
Sí, està bé. M'agrada que la gent es faci preguntes i inventi coses. Al final, quan la creació estimula més creació, és sempre benvinguda. La segona part serà una part més extensa que aquesta primera, ja ho avanço, i, com dic, amb algunes peces de més contundència. Però totes formen part d'un mateix moment creatiu i, per tant, en aquest sentit, quan finalment culminem l'obra, doncs es podrà contemplar i gaudir en tota la seva extensió i tal com ha estat concebuda des d'una unitat complexa.
És que és... O sigui, tot el que està dient... Clar, és veritat perquè ho diu ell, però vull dir que, com a fan, sí que és veritat que Obeses té això que comparteix amb Queen, que també és un dels grups que més m'agrada del planeta, que és que toquen molts pals diferents i en tots aquests pals són reconeixibles. I això té molt de mèrit perquè, d'alguna manera, hi ha un segell identitari més enllà de tocar estils concrets. I es fa coherent i es fa agradable a l'escolta que siguin cançons amb estils diferents.
Jo t'agraeixo aquesta observació perquè sempre ha estat com una de les meves fixacions principals. És a dir, poder oferir al públic música ben diversa, ben rica, que li ofereixi i li aporti experiències estètiques molt contrastants entre elles, però que al mateix temps hi hagi una identificació en totes elles, no? Al final, totes sorgeixen de la mateixa banda i del mateix cap creatiu i, per tant, bé, diria que el fil que d'alguna manera lliga tota aquesta diversitat és aquesta coherència del projecte i aquesta consistència en la nostra manera de comprendre la creació musical.
Mira, fem una cosa. Anem a repassar més cançons que ens presenten avui els Obeses, en aquest cas l'Arnau Tordera primer, perquè és un disc, sens dubte, que ens fa bategar amb cançons com aquesta. Amor artificial, Arnau. Nova aventura creativa. Una cançó que parla de les aplicacions de cites i el seu mecanisme per trobar un amor que vosaltres categoritzeu com artificial. Què en penses tu dels dispositius per conèixer l'amor?
Bé, jo en aquest cas estic sempre en un lloc complex, no? Perquè per una banda sóc un devot de la tecnologia i l'utilitzo permanentment, però al mateix temps també sóc conscient que suposa un risc i ens hi estem abocant sense matisos i estem construint gairebé una nova fe cap a tot aquest univers, no? L'algoritme d'alguna manera condueix les nostres vides, sap més coses que el nostre entorn, sap més coses a vegades dels nostres gustos que nosaltres mateixos, i quan això ho vinculem a l'àmbit de les relacions humanes, doncs bé, seria no tan estrany imaginar que en un futur proper doncs estiguem permanentment enamorats d'éssers que no són reals i no existeixen. I en aquest cas la cançó juga, com és habitual també en el nostre repertori, amb la ironia d'algú que davant d'aquesta realitat, davant del fet que l'algoritme el coneix molt més a ell que qualsevol altra persona, doncs s'hi lliura absolutament i fins i tot hi ha un pare nostre, diguéssim, transformat de vocació digital. Per parlar una mica, com dic, irònicament, però també des d'un punt de vista profund d'aquesta nova realitat.
Hem de dir que, clar, un compositor com tu, que has cursat estudis superiors i màsters en música, ha rebut encàrrecs de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya, o el Cor de Cambra del Palau de la Música, entre altres. Creus tu que la música s'està empobrint en relació a temps passats, Arnau? No sé, que la tecnologia està substituint la tècnica, la pràctica, l'estudi, o també fins i tot l'esforç, no? Perquè a dia d'avui, amb els programes informàtics, no fa falta ni tenir cap coneixement musical. A veure, et preguntem a tu, per fer un disc.
Bé, és una pregunta que necessitaria tot un seminari de setmanes per ser resposta. Però des del meu punt de vista, bé, estem vivint un moment de canvis importants en el que refereix a les eines que tenim els creadors de música, perquè, de fet, potser ja no cal anomenar compositors. Avui en dia molta gent s'autoanomena productor i, en canvi, és algú que fa música, no? Però ell l'entén més com una producció. Al final són noves maneres de crear, noves maneres que no substitueixen les antigues, sinó que s'afegeixen al pòsit global cultural que durant mil·lennis s'ha anat construint. Evidentment, de la mateixa manera que els romàntics componien de manera molt diferent els clàssics i encara més els barrocs, els músics contemporanis, doncs, componen de manera diferent a com ho feien els músics dels 70. Al final són moments creatius que van apareixent al llarg de la història, són, com deia abans, eines noves, i el que no s'ha de perdre mai és la capacitat creativa i la voluntat de dir coses a través d'aquesta manifestació cultural tan extraordinària que és la música.
Però no creus que hi ha una mica d'intrusisme en aquest sentit? Perquè sí que és veritat que si els compositors clàssics composaven diferent que els del romàntic o el barroc, el denominador comú potser és... Perdoneu, eh?
Ai.
Potser és que... No, és que és un tema que em traspassa. Em traspassa. No, m'he negat. El denominador comú és que dominaven la música, tenien coneixements, i ara, possiblement, hi ha aplicacions que et permeten fer progressions d'acords a prova i error, sense que tu en sàpigues ni en tinguis la menor idea, i potser músics que estan a primera línia, com ara Rosalia o Bad Kiel, tota aquesta tongada de música urbana, estem perdent l'harmonia. Estem fent acords, cançons d'un sol acord, que d'allà no es mouen, i, a més, la veu cantada està articulada de forma digital, vull dir que no tan sols està articulada per... És a dir, tu podies parlar i el melodiner de torno et posa la melodia.
Sí, sí, totes aquestes observacions són pertinents i en bona mesura les comparteixo. Però, de tota manera, el que no hem d'oblidar és que el coneixement, al final, com a artistes, ens fa molt més lliures. Si estem subordinats permanentment a les progressions harmòniques que ens cedeixen bancs de sons, de programes, d'harmonia que ja estan prefixades, al final tots acabarem generant les mateixes peces i les mateixes obres. I, per tant, qui d'alguna manera sobresortirà d'entre tota aquesta mar de música similar serà aquell capaç d'haver après veritablement aquest coneixement i oferir una cosa diferent en aquest sentit. Per tant, bé, evidentment s'ha democratitzat la capacitat de crear música, però malgrat això jo segueixo pensant que aquells qui s'han forjat en l'aprenentatge de la disciplina poden assolir cotes d'excel·lència musical més elevades que la majoria. En tot cas, el temps dirà cap on s'encamina aquest gremi.
Però creus que la indústria premia això? És a dir, premia aquesta excel·lència musical, aquest coneixement?
Segurament a curt termini no és així, i ho veiem de manera permanent en les músiques, doncs, més radiades arreu, on els mitjans majoritaris, no? On sí que les fórmules reiteratives, canòniques, preestablertes, doncs sembla que vagin generant cançons com qui genera qualsevol altre producte de consum, no? I en efecte són productes de consum. Però la diferència rau precisament en el moment en el qual el públic té la possibilitat de gaudir d'un altre tipus d'expressió musical. El que no hem de tolerar mai és que el públic no tingui la possibilitat de jutjar aquesta diferència, no? Jo he tingut l'experiència de veure que el públic, al contrari del que es diu, a vegades la massa no és estúpida, al contrari, a vegades simplement no ha tingut oportunitat de jutjar una obra i una altra manera de fer-la, no? Per tant, en aquest sentit, el que hem de lluitar per aconseguir és que la gent tingui la possibilitat de jutjar què veritablement li comunica alguna cosa interessant.
Doncs vinga, anem a veure si ens comunica encara més coses interessants aquest L'ai al cor d'Obeses. Li basta un sol vot per esparlar la cadena del meu cor. Pandero quadrat, eh?
I tant, i tant. Era un instrument que em faltava a la col·lecció d'instruments que he fet aparèixer als discos d'Obeses.
Bé, aquest... Són molts, eh?
Són molts ja a hores d'ara, sí. La veritat és que un dia voltant per internet doncs, vaig ser testimoni d'aquestes coses que, de les quals som conscients de tant en tant, que és de la pròpia ignorància. No? I és que al país, doncs, anys enrere, segles, de fet, hi havia la tradició d'interpretar aquest instrument, que, com el seu nom indica, és, en efecte, un pandero quadrat, en un tipus de cant de tradició oral, que, amb el qual doncs, el pandero, tocat amb les mans, es vertebrava un coixí sonor que es anava reproduint i sobre aquest coixí s'hi construïa una melodia vocal. A Catalunya habitualment era un tipus de repertori que cantaven només dones, però bé, en aquest cas doncs, em va fascinar tant aquesta manera de projectar la música que vaig decidir, ostres, ho faré servir per una peça, i no una peça qualsevol. Si aquest tipus de cançons tradicionals el que feien era contenir en elles mateixes un petit pòsit de coneixement, a vegades una reflexió política, a vegades una crítica amorosa, etc, a vegades una revelació sobre el món, sobre l'ofici, etc, no hem d'oblidar que al mateix temps també estaven transmetent una llengua. És a dir, no només es transmetien idees, sinó també una llengua. I això es va juntar amb les ganes que tenia des de ja feia molts anys de crear una cançó dedicada a la meva llengua, a la llengua catalana, que és una llengua que estimo, que ha configurat el meu pensament i la meva manera d'entendre el món. I vaig trobar justament aquests dos elements i els vaig conjugar en una sola peça, la meva llengua.
Clar, és aquesta cançó que estem escoltant i Arnau, clar, de fet és que, no sé, també ens agradaria preguntar-te avui, el teu compromís amb la cultura d'aquest país és més que evident, amb aquesta cançó, la meva llengua, decidiu fer un cant al català. Aquesta setmana hem rebut aquestes malaurades notícies de Plataforma per la Llengua, que va advertir ahir mateix que l'emergència lingüística a Catalunya no s'està revertint, ja que l'ús social del català va a la baixa. Com podem canviar aquesta situació? Com ho veus tu, Arnau, això?
Bé, jo ho veig de manera ara mateix com poc esperançadora en relació al que, es percep arreu, no? Malgrat això, sóc optimista en el sentit que penso que col·lectivament hem de fer prendre consciència de la responsabilitat que suposa parlar aquesta llengua aquí. I no parlo només dels catalanoparlants, parlo de tothom qui d'alguna manera es pot sentir interpel·lat per la responsabilitat que és ser portador d'una llengua en estat de minorització. No? En aquest sentit, els catalanoparlants, o bona part dels catalanoparlants, ja comencem majoritàriament a ser-ne conscients. Però ara hem de traslladar aquesta consciència i aquesta responsabilitat a tota l'altra gent que també pot ser catalanoparlant. És importantíssim que la gent que és portadora d'aquesta herència cultural que és una llengua, ja no diré com a català o com a persona vinculada als territoris de parla catalana, com a ésser humà, hem de prendre consciència del valor patrimonial que té una llengua. És un element generat per la humanitat d'un valor insubstituïble i, per tant, tots plegats ens hem de conjugar per aconseguir que això doncs, pugui tirar endavant i enriquir-se i evidentment, doncs, prolongar-se encara més.
Clar, perquè creus que un artista està obligat, Arnau, a fer algun tipus de crònica o activisme social amb el seu art?
Jo no puc entendre la creació artística si no està vinculada a una qüestió ideològica. Realment, un artista és una persona que en un moment determinat de la seva vida alça la seva veu per sobre de la resta. Això és el que fa un artista. I la resta li confereix un estat de privilegi davant d'això, perquè escolten aquella veu. Quan algú té una veu, ha de ser responsable amb aquesta veu. I ser responsable amb aquesta veu, des del meu punt de vista, és poder projectar-hi unes idees que ens aboquin cap a una bondat general.
I ha de ser polític, això? O pot ser un missatge hedonista, per exemple?
És que també seria polític, des del meu punt de vista. Al final, el que no suporto, de cap de les maneres, és l'art banal, que és mer entreteniment. Això és una cosa que no he suportat mai.
Pots posar un exemple?
No, perquè tinc massa enemics a hores d'ara.
Sí, prou feina tens a Twitter com per...
Podria posar-ne una, te'n podria posar centenars. Però bé, des del meu punt de vista, l'art ha de tenir una incidència en la societat i això és un gest polític sempre, en tot allò que fa, en tot allò que responsabilitza, sobretot pel que dic, perquè l'artista és un privilegiat dins aquest context social. I la societat confereix aquest estatus de privilegi a l'artista. I davant d'un privilegi tu has de ser responsable.
Arnau, ahir sortia una entrevista que us feien a VilaWeb, que et feien a VilaWeb, on explicaves que Obeses no estarà present a cap festival del país. Uh-huh. A què es deu, això? Ens ho pots explicar o no?
Bé, jo no sé a què es deu. En tot cas, haurien de venir aquí els programadors a donar explicacions d'aquesta incongruència majúscula que és que una banda que ofereix una música com la nostra no estigui present arreu. D'altra banda, bé, UBS segueix el seu camí. Nosaltres estem organitzant concerts autogestionats perquè el nostre públic hi és, que això és, és com una paradoxa. Sí, sí. En realitat, el públic d'UBS ve als concerts, paga les entrades, però no se'ns ha ofert la possibilitat d'oferir-ho a públic que no ens coneix. I bé, aquí tothom pot extreure les seves conclusions.
Jo sóc testimoni d'això. Els vaig veure per primera vegada al Music Hall, em sembla que era amb Zel, i per darrera vegada vau venir a les festes de Platja d'Aro, que és diguem, una festa major pública, a rebentar la platja, i estava plantejat amb cadires, la gent se'n va anar boja cap endavant i a ballar. Vull dir que si algun programador ens estigués escoltant, aquí s'està deixant perdre una oportunitat de reunir molta gent i d'oferir ball i cultura a la vegada. Aquí t'ho deixo, Arnau.
Queda dit.
Ja no, aquesta crida, no?
Sí, vull dir, jo al final ja, en aquest sentit, ja m'he exposat prou com per seguir fent-ho, no? La música d'Obeses és la que és i el públic hi és, i si no hi ha més públic és perquè encara no hem pogut arribar a més gent. Per tant, bé, seguirem batallant per fer-ho.
Ens estan acabant els minuts conversant amb tu. Hem obert l'entrevista amb el potser no hauríem d'haver vist potser ho hauríem d'haver vist amb la Magalí Saré, que per cert, tu hi has escrit, bueno, perdona, corregeix-me, però crec que un duet amb repertori estrictament musical no ho havies fet encara mai.
Havia escrit un duet, però que formava part de l'òpera rock Verdaguer, Ombres i Maduixes, per tant, en aquest cas, la lletra no era meva. És el primer duet que escric totalment per ser cantat per mi i una altra veu que, en aquest cas, inicialment no sabia quina veu l'interpretava. Jo vaig imaginar-me una cançó que fos aquesta que d'alguna manera testimonies una relació entre dues persones que ja no s'estimen i són els únics del món que no són conscients d'aquesta realitat, amb aquest to també com una mica burlesc i irònic. És una peça construïda en un malabarisme vocal notable i, per tant, doncs bé, un cop la vaig tenir confeccionada, vaig estar pensant qui podia interpretar-la. I després de donar-hi voltes, doncs vaig arribar a la veu de la Magalí, que ha resultat ser la millor veu possible per aquesta peça i estic molt satisfet d'aquesta col·laboració.
Però el que estem escoltant és uns minuts de pau, també del nou disc d'Obeses, i creus que amb la música potser no es pot canviar la vida, però això sí, es pot millorar-la, es pot millorar la vida.
Jo crec que sí, la música pot millorar la vida de la gent, pot abraçar-la, que és el que vol fer aquesta cançó, pot oferir un moment de tranquil·litat, d'evasió, de parèntesi en aquesta densitat frenètica del món contemporani, i aquesta cançó justament busca ser això, una peça que ofereixi uns minuts de pau a aquells que els escolten.
Com un refugi, no?
Correcte, un recer, un petit recer, sí. Un lloc on resguardar-te quan més ho necessitis.
Deixa'm acabar, Francisco, amb aquesta cançó tan maca, que és el Cel enllà, que també va dedicada doncs, a una persona molt especial. Què sents quan l'escoltes?
És una barreja de sentiments molt diversos. És una cançó molt emotiva per mi i d'una intensitat profunda. Justament dissabte passat va ser la primera vegada que la vaig interpretar en directe i va ser un moment increïble amb la connexió amb tot el públic i especialment amb el record de la persona a la qual està dedicada, que és en Sente Fontestad, que va ser el representant d'Obeses durant més de 10 anys, una persona que estimava la música. Ell havia estat en la seva joventut bateria del Ja t'ho diré, per tant, és prou conegut, però en els darrers anys doncs, ja s'havia dedicat a la qüestió del manejament i va ser de les persones que va creure primer en aquest projecte i va estar defensant-lo en tot moment. I vàrem doncs, congeniar fantàsticament, va ser una amistat profunda durant tot aquest temps i bé, malauradament l'any passat, doncs, ens va deixar i davant d'aquesta experiència trista i com inexplicable, de buidor, d'incomprensió davant de la mort, doncs vàrem generar aquesta cançó que parla justament d'això, de com de difícil és a vegades gestionar el fet que a una persona tan extraordinària i tan bona doncs li passi una desgràcia d'aquest tipus, i com s'afronta des d'aquí, i com amb el record, diguéssim, com l'element de connexió permanent entre aquella gent que ja no hi és i el present que ens ocupa.
Ara ha arribat un moment de l'entrevista, Francisco, que tu l'estaves esperant.
Ja, però he fallat jo aquí.
Per què has fallat?
Si és el que crec, no he posat la cançó.
Bueno, no passa res. Pròxim
tenim 11... una quota, eh?
Sí, ja ho sé, que tenim una quota. Pròxim 11 de juliol, Mau, Barcelona, faràs... això serà la clàssica a la platja. És que el Francisco té una quota personal. I
un cop al mes
ha de sonar.
Sí, sí.
Em sembla bé.
Un mínim.
Em sembla poc, de fet.
Sí, sí, senyor. Sí, sí.
Tu assumiràs la part vocal de Freddie Mercury en aquesta recuperació de la cançó Barcelona, com dèiem, el pròxim 11 de juliol. Com portes això? Com ho gestiones? Perquè...
Segona vegada, no, diria jo.
Sí, sí, vaig tenir ocasió de cantar-la fa uns anys al Palau de la Música, i per tant serà la meva segona vegada, però en aquest cas sí que estem parlant d'orquestra i cor en directe també. A part que ho farem amb la veu de la Serena Sainz, que és una supersoprano. I bé, ho entomo com un repte i al mateix temps com una gran sort que el destí, diguéssim, les caramboles del destí m'han portat a aquesta situació. I bé, espero gaudir-ne profundament i també fer gaudir naturalment a tot el públic que hi haurà.
Futurs projectes, Arnau, després de tot el que... Jo no sé, mira, saps què? Hem tingut com... Aquest matí, quan estàvem escoltant el disc, jo m'imaginava un espectacle musical, teatralitzat amb l'ai al cor. Serà així?
A veure, l'univers d'Obesa sempre és teatral, tant a dalt de l'escenari com a baix amb tot el nostre públic, però ensenyim la forma concertant per ara.
Per ara.
Però ho heu pensat.
Per ara.
Bé, de fet, és que hi ha hagut molts experiments. De fet, va haver-hi un grup teatral de Barcelona que va fer un musical dedicat a Obeses amb música d'Obeses, perquè sempre s'ha dit que Obeses té una connexió amb el teatre i és així, ho constato, sí.
Bueno, doncs a veure si algun dia ho podem veure damunt de l'escenari. Arnau Tordera, primer, líder d'Obeses, moltes gràcies. I a continuar bategant, eh?
No, moltíssimes gràcies a vosaltres. També és essencial per les bandes que bateguin doncs, tenir espai als mitjans i que la nostra veu també es pugui escoltar per aquí.
Doncs que vagi molt bé. Esperarem a la tardor aquesta segona part del disc amb l'Ai al
cor. Ja la llamaremos.
Allà estarem, gràcies.
Gràcies, Arnau. Vinga, que fem una petita aturada quan passen ja 4 minuts de 4:45 de la tarda i a la tornada aquí al Fabricació, llibres.
Assumeixo la derrota i capitulo com tothom.